no hi ha color.
Set minuts i arribarem a les 9 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Mails d'amor amb Jordi Llavina a viure@catradio.cat. I normalment demanem brevetat a la mesura del possible als nostres oients, amb el benentès que hi ha conflictes d'amor que són, diguem-ne, difícils de resumir, i avui la Roser ens envia un mail que gairebé sembla un SMS.
Sí, pràcticament, un telegrama. Ja el formula en forma de titular quan diu: és possible continuar una relació de parella quan el desig ja ha desaparegut? I aquesta és la síntesi, l'essència del seu correu, que diu: no tan sols en un matrimoni de llarga durada, en relacions de gent més jove, en relacions segones o terceres, després de poc temps, desapareix el desig i queda l'amistat o amor. Moltes gràcies, Roser Riera.
I see trees of green.
Recordo que dilluns el psicòleg Walter Rizzo ens deia que, segons ell, no, que sempre hi ha d'haver un punt d'eros, és a dir, un punt de desig. Ell deia que les relacions acaben sent com gairebé d'amistat, però que hi ha d'haver un punt de desig, perquè si no seria amistat a seques.
Quants casos no coneixem de parelles que han acabat sent justament això, no? Jo diria que per experiència, per experiència, no. És a dir, a la parella hi ha d'haver justament aquest component eròtic, una mica de desig que es pot anar reinventant, que es pot anar redefinint, que es pot anar retrobant en petites coses, però hi ha de ser. Això em sembla que és inevitable, no? Per sort, una relació de parella són moltes coses. Hi ha complicitat, hi ha entesa entre els dos membres, hi ha tendresa, hi ha compenetració, hi ha desig, naturalment, però sens dubte un dels elements diferencials és aquest, no? El del desig. Jo deia, quantes parelles no coneixem que acaben sent el millor amic l'un de l'altre? I l'altre de l'un, no? I quina gràcia té això, és a dir, per això ja tenim altres amics, no? Sobre el desig, lògicament se n'han escrit moltes coses, però Joan Fuster té una màxima, té un aforisme que a mi em sembla que té un punt d'inquietant. Va deixar escrit Joan Fuster, el gran assagista de Sueca: res que ens siga plenament conegut no continua semblant-nos desitjable. Lògicament, les parelles no sempre viuen aquest estat d'efervescència, d'ebullició del començament, aquesta passió esclatant que tenen al començament. Lògicament, també seria molt cansat i molt esgotador que sempre fos així. Llavors, sovint, o bé s'ensorren aquestes parelles, o bé es redefineixen, i això últim, jo crec que és possible que en una parella de llarga durada es vagi redefinint l'amor. És allò que una cançó de Mishima diu: ens hem tornat a enamorar. Doncs crec que això, positivament, a mi m'ha passat, és possible. De vegades, poques vegades, però també pot passar, la manca de desig sexual pot tenir a veure amb una activitat sexual, diguem-ne, anodina, avorrida, poc procliu al canvi, a la sorpresa. En el seu llibre Sexe Savi, Bolinches escriu: el gran enemic de l'estabilitat és la monotonia, que és la deformació perniciosa, i la clau de la convivència en parella resideix a mantenir la primera sense caure en la segona. De totes maneres, en una gran majoria de casos, i em temo que la Roser apuntava justament aquest viarany, jo diria que la manca de desig sexual per la nostra parella precipita canvis importants en la relació. Això per dir-ho d'una manera suau i gairebé eufemística.
Què diu la psicoanalista Yolanda Sussin?
D'entrada, la Yolanda es pregunta per la qüestió de l'oient i es fa unes quantes preguntes retòriques o no tan retòriques. Què ens demana? Si és possible, si és desitjable, parlant del desig, tiraria per aquí, per la pregunta del desig. Què passa amb el desig d'algú que el veu passar fins a allunyar-se? Podríem parlar d'un desitjador fugaç? O potser d'una persona que té un conflicte que no li permet assaborir el seu desig. I què pot fer aquesta persona si no és o bé continuar amb la relació o buscar-ne una altra amb la qual passarà exactament el mateix? I acaba amb una recomanació que ella troba que aquí també es podria aplicar. Que la persona que li passa això d'una manera reiterada, perdó, d'una manera recurrent, potser cal que analitzi profundament què és el que li passa, quins són els seus models de comportament, els seus models de desitjar, i que, per tant, doncs, faci una visita a cal psicoanalista.
L'altre dia
es compra cap a casa.
L'altre dia rebíem un correu electrònic d'un oient, te'n recordes, que al cap de 2 anys...
Una noia que tenia justament un problema molt semblant, no? que es desinflava, diguem-ne, que perdia encant. Sí, jo també ho he viscut, això, abans d'ara, abans de trobar la veritable persona.
Ho celebro,
passen.
Jordi.
Que duri.
Que
gràcies.
Vagi molt bé. Gràcies i fins dilluns.
Fins dilluns.
Recordo que demà a l'Ofici de Viure parlarem dels secrets de família, de com ens afecta un secret que s'ha mantingut en la família, sigui d'aquesta generació o d'anteriors, i dilluns de com tenir bones idees. Aquesta setmana estem tancant l'Ofici de Viure amb el camí cap a la felicitat, segons Hermann Hesse, escriptor. Va escriure: les impressions sensorials són un medi de cultiu més profund que els millors sistemes i mètodes de pensament. No hi ha metes definitives per al coneixement. El progrés del coneixement no és res més que un canvi en el plantejament de les qüestions. Fins i tot la cosa més senzilla, imaginable, es torna complicada i incomprensible de seguida quan se'n parla. I sobre l'alegria, va escriure Hermann Hesse, que el que té de bo l'alegria és que ve sense mereixer-la i que mai no està en venda. Doncs fins demà a les 8, que tingueu una nit plàcida.